Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Kamala Harris promet ser presidenta per a tots els americans. La candidata demòcrata ha clausurat la convenció de Chicago amb el discurs d'acceptació i enmig de moltes interrupcions pels aplaudiments. Ha parlat de nova etapa, d'unitat i de futur, sense oblidar les referències als seus orígens familiars. De Trump ha advertit que ell no és seriós, però sí que ho seran les conseqüències si arriba a la Casa Blanca. El president del Parlament, Josep Rull, denuncia mentides en l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de Carles Puigdemont abans del debat d'investidura de Salvador Illa. Rull ha mostrat preocupació i perplexitat pel contingut de l'atestat i ha avançat que presentarà una queixa formal al govern. L'entorn de Marta Rovira treballa contra rellotge per presentar en els pròxims dies un candidat alternatiu a Oriol Junqueras per liderar Esquerra Republicana. Després dels moviments per mirar d'avançar la data del Congrés per al 20 de novembre, els impulsors de la candidatura alternativa volen anunciar el seu cap de cartell abans del que tenien previst. El president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona es reuniran el 4 de setembre en la que serà la primera trobada institucional de Salvador Illa i Jaume Collboni des que els socialistes governen les dues institucions. Avui han fet una reunió de treball on han fixat els temes que hi tractaran, com l'habitatge, la seguretat o la mobilitat. Rússia acusa Ucraïna de practicar el terrorisme nuclear amb un segon intent d'atac aquesta nit a la central atòmica russa de Kursk. Moscou també ha suspès el servei de ferri amb Crimea després d'un atac ucraïnès contra un dels vaixells sota la sospita que transportava armes. La Copa Amèrica de vela es fa notar a Mercabarna. Els majoristes del Mercat Central de Barcelona tenen un lleuger increment de vendes. Els equips els demanen sobretot productes de proximitat. Un volcà ha entrat en erupció al sud-oest d'Islàndia, a uns 40 quilòmetres de la capital Reykjavík, i ha començat a expulsar lava i fum per una fissura de 4 quilòmetres de llarg. Les autoritats han ordenat l'evacuació dels 4.000 habitants d'un poble pesquer pròxim, però de moment no hi ha afectacions al trànsit aeri. L'editorial Coma Negra reivindica la figura de Joan Salvat Papasseit amb el còmic L'esplendor davant l'abisme, d'Agustín Comoto, que serà a les llibreries el 4 de setembre. L'autor es declara fascinat per l'escriptor i poeta de qui ara es commemora el centenari de la seva mort.
Catalunya Informació.
Els esports.
Gundogan ja és nou jugador del Manchester City. Club i futbolista han fet oficial fa poca estona el retorn del migcampista alemany al club anglès. Un Gundogan que ha agraït a les xarxes el seu pas pel Barça, mentre el club blaugrana n'ha anunciat un traspàs. Mentrestant, a Barcelona, Hansi Flick ha parlat a la prèvia del Barça Athletic Club. L'entrenador ha explicat que esperava que el migcampista alemany es quedés, que no és la seva feina inscriure Dani Olmo i que Fermín estarà disponible per demà. I a aquesta hora en motor ha començat l'activitat al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 amb les primeres sessions dels entrenaments lliures. De moment, Max Verstappen és el més ràpid.
De cara a aquesta tarda cauran xàfecs i tempestes localment intenses a les comarques del Pirineu i Prepirineu. Podran anar acompanyades de calamarsa i de ventades fortes. A la resta, sol o cel variable, amb temperatures estiuenques de fins a 37 graus a ponent. Xafogó a la façana litoral. Bon dia, benvinguts. Passen 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Albert Manyà.
Kamala Harris ha promès ser una presidenta per a tots els americans i ha acceptat ser la candidata demòcrata enmig dels aplaudiments dels assistents a la Convenció Demòcrata de Chicago. La presidenta i candidata a la Casa Blanca ha destacat que s'obre una nova etapa als Estats Units d'unitat i de futur, tot plegat en un discurs que ha arrencat amb un emotiu record als seus orígens familiars de mare índia i pare jamaicà, i no s'ha estat destacar amb duresa el seu rival republicà Donald Trump i d'advertir què pot passar si acaba arribant a la Casa Blanca. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas.
Ha entrat al recinte vestida de fosc, de fons el Freedom de Beyoncé. El somriure era radiant i l'ovació ha estat enorme. Era era el moment de la seva vida.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
Kamala Harris, vicepresidenta dels Estats Units, exsenadora i exfiscal general de Califòrnia, ha acceptat la nominació i ha promès ser la presidenta de tots.
I promise to be a
Prometo ser una presidenta per a tots els americans. Sempre podreu confiar que posaré el país per damunt del partit i de mi mateixa.
Kamala Harris, doncs, promet ser també una presidenta que protegeixi els principis fonamentals de la democràcia americana, eleccions lliures i justes i transferència pacífica de poder. I per això planteja el 5 de novembre com una tria existencial.
Aquestes eleccions no són només les més importants de la nostra vida. Són unes de les més importants de la vida de la nostra nació. Donald Trump és un home poc seriós en molts sentits, però les conseqüències de tornar-lo a posar a la Casa Blanca serien extremadament serioses.
Kamala Harris ha dibuixat així un futur amb Donald Trump amb persecucions a periodistes i opositors, amb criminals perdonats i amb els drets i llibertats de les dones i els drets individuals, el dret a viure sense armes o d'estimar qui vulguis, en joc. Per contra, també ha promès deixar enrere el cinisme, l'amargor i la divisió i convertir-se en una presidenta que estarà a l'alçada de l'orgull que representa ser americà, ha dit, guiada pel que li va ensenyar la seva mare Shamala, a qui ha homenatjat reiteradament, treballar dur i ajudar els altres. Fora dels Estats Units, ha comparat els seus principis amb els de Donald Trump, amic de dictadors.
Saben que Trump no demanarà mai responsabilitats als autòcrates perquè ell mateix vol ser un autòcrata. Com a presidenta, no faré mai concessions en la seguretat dels Estats Units i en els seus ideals, perquè en l'eterna batalla entre tirania i democràcia, jo sé on em posiciono i sé on pertanyen els Estats Units.
Kamala Harris marxava de Chicago amb una crida a l'acció. Harris, de 59 anys, de mare índia i pare jamaicà, és la segona dona candidata a la presidència dels Estats Units després de Hillary Clinton i la primera no blanca que ho aconsegueix.
El president del Parlament, Josep Rull, denuncia mentides en l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de Carles Puigdemont abans del debat d'investidura de Salvador Illa. Les declaracions les ha fetes a Prada, al Conflent, on participa en la cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu que es fa aquest migdia. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Arran de l'informe que els Mossos d'Esquadra van enviar al jutge i a Arena sobre l'operatiu per detenir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el qual s'acusava el president del Parlament de Catalunya d'impedir-los l'accés el dia abans, Josep Rull ha denunciat mentides inacceptables i defensa la integritat dels treballadors.
I em sembla que entrar en aquestes valoracions que no són acceptables sobre treballadors del Parlament, no estic disposat a permetre-ho i, per tant, formalment traslladaré aquesta queixa i aquesta perplexitat i aquesta preocupació en el govern de Catalunya.
Rull ha afegit que en la petició per entrar a escorcollar el Parlament, la policia catalana va posar com a objectiu assegurar-se que no hi havia cap artefacte a l'interior de la cambra i en cap moment la intenció de detenir ningú.
L'entorn de Marta Rovira treballa a contrarrellotge per presentar en els propers dies un candidat alternatiu a Oriol Junqueras per agafar les regnes d'Esquerra Republicana. Després que un centenar de dirigents hagin mogut fitxa per intentar que s'avanci el dia de la votació, els partidaris de Fer Foc Nou volen anunciar el seu cap de cartell abans del que tenien previst. Albert Prat.
Sí, la seva idea era presentar-se en societat pels vols de la Diada, però en les últimes hores han accelerat els plans. Segons hem pogut saber, la llista alternativa que vol enfrontar-se a Junqueras mira d'afanyar-se per sortir la setmana que ve. De moment no en sabem pràcticament res i la principal incògnita segueix sent qui serà el cap de cartell. El cercle de Marta Rovira és conscient que va tard de cara al Congrés del 30 de novembre, però ara encara més si la votació s'avança uns dies. Tal com explicàvem ahir, un terç dels consellers nacionals del partit han fet pinya per posar en dubte la data de la votació i forçaran una reunió extraordinària per mirar de canviar-la. Veurem fins on arriba aquesta maniobra de pressió, però per rebaixar les hostilitats, la direcció actual, capitanejada per Rovira, i la candidatura de Junqueras s'han citat la setmana que ve en petit comitè per parlar de l'últim tema que els manté en peu de guerra.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han fet una reunió de treball aquest matí en què han fixat la data per a la seva primera trobada institucional. Serà el 4 de setembre i sobre la taula hi haurà carpetes com l'habitatge o la seguretat. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Primer contacte avui entre el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona, que ha servit per acordar la primera reunió institucional de treball amb un ordre del dia que passarà per millores en l'accés a l'habitatge, a la seguretat i en la xarxa de transport públic. Tot plegat ha marcat també dins el pla de barris que ha recuperat el nou govern socialista de Salvador Illa. L'alcalde de Barcelona prioritza, entre d'altres, que es mantingui viu el decret aprovat pel govern sortint d'Aragonès per eliminar tots els pisos turístics, la limitació de creuers o impulsar noves eines per lluitar contra la multireducció reincidència per acabar amb la proliferació de furts i que podria venir a través d'una reforma del Codi Penal. De moment, la bona sintonia per treballar entre el president Illa i l'alcalde Collboni ha quedat plasmada en aquesta primera trobada més informal a Palau, que ha durat a prop d'una hora i que ha vingut precedida d'una rebuda més propera que a les habituals. El president Illa ha sortit a peu de Palau fins a mitja plaça Sant Jaume, on arribava també a peu l'alcalde Collboni des de l'Ajuntament, on s'ha produït una encaixada de mans a mig dels somriures i la complicitat.
Les autoritats russes han suspès el servei de ferri entre el sud de Rússia i Crimea després de l'atac ucraïnès que hi va destruir un d'aquests vaixells a Krasnodar. Segons Kiev, el ferri es fa servir per transportar armes i combustible en lloc de passatgers. La península de Crimea està sota control rus des que Vladimir Putin la va annexionar fa 10 anys després de la primera incursió d'Ucraïna. Pel que fa a la incursió ucraïnesa en territori enemic, Moscou acusa les tropes de Kiev d'haver intentat atacar per segona vegada la central nuclear de Kursk, que té 4 reactors, 2 en actiu. Ucraïna no ha confirmat ni desmentit les informacions. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica enviarà els pròxims dies una delegació d'experts a la regió russa per comprovar les instal·lacions. Al front diplomàtic, el primer ministre indi, Narendra Modi, ha arribat avui a Kiev en la primera visita al país amb l'objectiu d'estudiar les possibilitats de mediació per solucionar el conflicte. Un conflicte que demà farà 2 anys i mig de la segona invasió russa d'Ucraïna. L'ONU calcula que el conflicte ha causat més de 30.000 morts entre els civils i més de 6 milions i mig de refugiats. Al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb Natàlia Izbzenko, una ucraïnesa que es va refugiar a Saragossa amb els seus 2 fills i que cada estiu visita la família. Retrata un panorama d'esgotament i devastació social.
Por la calle andan hombres sin pierna, sin brazo, con un ojo. Y tú al cruzar la frontera entiendes que la guerra es una realidad, que no es una película, es la realidad que vive tu pueblo.
Izbzenko explica quins són els protocols que s'han d'aplicar pel fet d'entrar en un país en guerra.
Cruzas la frontera, descargas la aplicación estatal Alarma, que te va avisando de los posibles ataques. Y con esta aplicación, con el teléfono en la mano, pues vives y es un horror. Sobre todo por las noches, cierras los ojos y no sabes si los vuelves a abrir.
Els refugiats ucraïnesos celebren l'actual incursió d'Ucraïna a Rússia com l'oportunitat d'acabar la guerra sense perdre territori.
Cuando escuchamos estas noticias de avances, de unas victorias, nos anima mucho. Esto será para cambiar a los soldados, para cambiar un territorio a otro. Y ojalá estos avances nos ayuden a recuperar todo nuestro territorio, incluso volver nuestra Crimea.
Izbzenko, que és d'una petita ciutat a prop de Kiev, diu que si no fos pels seus fills no hauria marxat. L'impacte de la Copa Amèrica de vela arriba també a Mercabarna. Els majoristes del Mercat Central de Barcelona estan tenint un lleuger increment de vendes que associen a la prova. Una empresa de venda de carn, General Càrnia, fa un any que serveix producte a 4 equips de la competició. El seu responsable econòmic, Martí Colomer, distingeix la demanda que tindran de la que els generen altres esdeveniments. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
No sé si ho notarem força, com pot ser un mobile o un esdeveniment com aquest, o la Fórmula 1 o el Gran Premi de Motociclisme, que és en un cap de setmana. Això, com s'allarga molt més amb el temps, no sabem ben bé com anirà, però sí que creiem que serà un augment de vendes.
Explica que són clients exigents, que demanen producte de proximitat. Els majoristes preveuen que la demanda els anirà creixent esglaonadament i asseguren que la podran assumir. La Copa Amèrica preveu 2,5 milions de visitants durant 2 mesos. I la Guàrdia Civil ha detingut 15 persones de diferents localitats de la demarcació de Barcelona acusats d'estafar més de 200.000 euros. Els detinguts escrivien a les víctimes a través de WhatsApp, es feien passar pel seu fill i demanaven diners per comprar un telèfon mòbil perquè el seu s'havia trencat i ja no podia accedir a la banca online. Un cop les víctimes feien la transferència, els estafadors els demanaven més diners perquè al·legaven greus problemes familiars i econòmics. Les víctimes d'aquest grup residien a Oviedo, Sevilla, Castelló de la Plana i Jaén. Entre els 15 detinguts hi ha un menor d'edat. Un quart de dues, obrim àrea de serveis, connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Albert. Bé, doncs, globalment s'està circulant prou bé. De fet, ara hi ha 2 vehicles avariats, camions en concret, un al cinturó litoral a Sant Feliu de Llobregat, direcció cap a Barcelona, i l'altre a l'eix transversal a Estaràs-Santí-Lleida, però no afecten la circulació amb retencions. Sí que hem de precisar que us trobareu bosses d'aturades a l'AP7, a l'altura de Mollet i més endavant al seu pas per Montornès del Vallès, direcció cap a Girona. Sentit cap al sud ara s'està circulant també prou bé, sentit Tarragona. I d'altra banda, hi ha aturades encara a l'autopista del Maresme a Tordera, cap a la GI600, que anava molt plena, la C31 d'entrada a Torroella de Montgrí amb retencions, C17 a Canovelles, sentit cap a Barcelona per les obres, o la Nacional 2 aturada de la Jonquera fins l'entrada a França. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la de dalt presenta aturades des de l'altura de Sant Gervasi fins a la zona de Vallcarca, sentit Trinitat, hi ha obres, i la ronda litoral a Cantoní, sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'interior de la ciutat de Barcelona, el més ple és l'extrem sud de la Gran Via, amb aturades d'entrada a Barcelona fruit de les obres que s'hi fan, i el transport públic continuem sense incidències importants. De moment, això és tot per ara. Renovem les dades just a l'informatiu.
La previsió amb Gori Massip.
Es manté el cel serè al conjunt del país. Els núvols que teníem encara cap a les Terres de l'Ebre a poc s'han anat trencant, però igualment es manté també la sensació d'aixafogó a tota la façana litoral i, de fet, també es mantindrà aquest proper cap de setmana. A la tarda sí que creixeran nuvolades, sobretot a vent dinat, s'inflaran aquests cúmuls al Pirineu, Prepirineu, i esperem que hi acabin descarregant alguns xàfecs, algunes tempestes localment fortes, ens adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, que poden anar acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades. La resta, sol o algunes nuvolades que també poden créixer a la resta de punts de muntanya de l'interior. No descartaríem algun ruixat, per exemple, cap a les muntanyes de Prades. Tot plegat amb calor, calor de ple estiu, per tant, 37, algun 38 graus no seria descabellat cap a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i amb aquesta s'afogó, com comentàvem, a la façana costanera.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Segueix actiu el volcà que va entrar en erupció ahir a la nit a la península de Reykjanes, al sud-oest d'Islàndia, a uns 40 quilòmetres de la capital. El govern islandès ha comunicat a través de la xarxa X que l'impacte es limita a una zona localitzada a prop del lloc de l'erupció i a hores d'ara no representa cap amenaça per a la població ni afecta el trànsit aeri. De tota manera, les autoritats han ordenat l'evacuació dels 4.000 habitants d'un poble pesquer pròxim a la zona. El volcà ha començat a expulsar lava i fum després d'un seguit de terratrèmols per una fissura de 4 quilòmetres de llarg. Aquesta és la 6a erupció volcànica a la regió des del desembre. Ha mort als 86 anys el filòleg, escriptor i professor mallorquí Josep Antoni Grimal, un dels grans defensors de la llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears. Catedràtic emèrit de la filologia catalana a la Universitat de les Illes i gran estudiós de les rondalles mallorquines d'Antoni Maria Alcover, també va destacar per la seva tasca divulgativa sobre rondallística, llengua catalana i temàtica bíblica en la literatura. Per Nicolau Dols, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, el llegat que deixa Grimal és immens.
Ens ha deixat la catalogació de l'aplec de rondalles mallorquines i n'ha fet finalment una edició anotada amb el seu deixeble Jaume Guiscafré. És una obra de referència internacional. A més, però, la seva obra també és lingüística, de descripció del català de Mallorca.
Articulista de premsa, tant a diaris com a revistes referents de la cultura catalana, Grimal ha estat una figura de referència lingüística per als mitjans de comunicació de les illes, afegeix Dols.
Va ser ell qui, als anys 70, va fer tot el que va saber per ajuntar les noves necessitats comunicatives del mitjà de comunicació amb el model de llengua tradicional que ell coneixia tan bé.
L'any passat Grimal va ser distingit amb la medalla de la ciutat de Felanitx, la seva ciutat natal, en reconeixement a la seva trajectòria, un acte al qual no va poder assistir pel seu delicat estat de salut. Recentment va cedir al seu ajuntament un terreny prop del far de Porto Colom, a primera línia de mar, amb la condició que fos un mirador públic. L'il·lustrador i escriptor argentí Agustín Comoto es declara fascinat per la figura de Joan Salvat Papasseit i ho demostra en el seu últim còmic, que el 4 de setembre arribarà a les llibreries. L'esplendor davant l'abisme, publicat per Coma Negra, parla de les relacions de l'escriptor barceloní amb intel·lectuals de l'època, de les seves idees polítiques i socials, de la seva obra i també de la seva mort prematura als 30 anys, de la qual ara es commemora el centenari. Valeria Obereda.
Res no és mesquí, ni cap hora és isarda.
Des de la primera pàgina del còmic, Joan Salvat Papasseit se'ns presenta amb una enorme ploma estilogràfica al costat. Agustín Comoto explica per què.
Ell era petit i esquifit i molt reduït físicament, no? I tenia una creació molt gran, no? L'enorme. Llavors vaig pensar gràficament, vaig treballar de manera molt simbòlica, com tota la il·lustració del llibre. Me'n vaig deixar portar pels seus poemes i vaig descobrir que era increïble la combinació de paraules que fa servir, de sonoritat de paraules, d'invenció de paraules.
Presentar la vida de Salvat Papasseit en còmic és una manera, segons Comoto, que arribi a tothom.
Jo crec que li dona un caire a la narració de la vida del Papasseit de la ciutat de Barcelona al començament del segle XX. Més, no sé si la paraula és desenfadat, però més relaxat a l'hora de la lectura i sobretot d'arribar a diferents públics.
L'autor català era un home compromès amb la llengua, l'anarquisme i les avantguardes. L'il·lustrador argentí destaca que la seva joventut l'empenyia aquest comportament.
Una persona molt jove, perquè realment va morir molt jove, amb totes les característiques que té la joventut. És a dir, no era una persona reflexiva i va viure la vida d'una manera molt, molt intensa.
Salvat Papasseit va morir el 7 d'agost del 1924, ara fa tot just 100 anys.
I vindrà llet al pit.
El ple de l'Ajuntament de Queralbs, al Ripollès, ha aprovat renovar la concessió de l'estació de Vall de Núria a Ferrocarrils de la Generalitat durant 30 anys més. Això garanteix inversions milionàries i la continuïtat de les pistes d'esquí i dels espais d'oci. Girona, Fèlix Martín.
Inversions que, segons han concretat aquest divendres, seran de 27 milions d'euros en aquests 30 anys. Si bé, ja es destinaran 1,7 milions per fer-hi millores més immediates. També es destinarà 500.000 d'euros més en manteniment anual, i s'estableix el pagament d'un cànon, també anual a l'Ajuntament, de 17.500 euros. Ha costat tancar el conveni, i les dues parts reconeixien fa uns dies que havien calgut negociacions molt laborioses. Finalment, l'Ajuntament ho ha aprovat en un ple extraordinari, però només amb els vots de l'equip de govern per l'alcaldessa Imma Constants. És un gran acord per a una estació petita com la de Núria.
Encara que no puguem ser competitius amb moltes altres estacions d'esquí perquè és petita, sí que podem donar-li aquesta connotació d'històrica i de que mereix la pena l'esforç per mantenir-la, i crec que renovant algunes coses podem inclús ser molt més atraients del que som a dia d'avui.
L'acord també preveu la redacció d'un pla estratègic.
És un punt de partida, diríem, del treball que hem estat realitzant aquests últims anys per engegar, doncs, una concessió ambiciosa i amb obertura al futur d'un entorn emblemàtic del nostre municipi, i creiem també molt representatiu de la Vall, del Ripollès i de Catalunya.
Des de Ferrocarrils de la Generalitat han destacat avui divendres que la renovació de la concessió dona continuïtat a un compromís i dona estabilitat al projecte. L'aprovació del ple municipal permet seguir també amb els tràmits administratius. Aquesta concessió a 30 anys inclou l'estació de la Vall de Núria, l'espai d'oci i la cabana dels pastors.
L'Agència Reguladora de Medicaments dels Estats Units ha aprovat les noves vacunes actualitzades de Moderna i Pfizer-BioNTech contra les noves subvariants de la Covid-19 responsables d'un important increment de casos aquest estiu, sobretot al Regne Unit, Anglaterra, però també a Catalunya. José Chávez, director mèdic de Pfizer a Espanya, ha confirmat a Catalunya Informació que la nova vacuna inclou les recomanacions que també va demanar l'Agència Europea de Medicaments i que confien que també l'aprovaran aviat per als ciutadans europeus.
La FDA notificó la aprobación de la nueva formulación para la vacuna contra el COVID-19, incorporando la nueva variante de Omicron para la temporada 24-25 en base a sus recomendaciones. En Europa, la EMA se espera que emita una decisión en breve, tras la confirmación de sus recomendaciones sobre la nueva formulación que hizo a las compañías el pasado mes de julio.
Els esports. Amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Hansi Flick afirma en roda de premsa que ell tenia la sensació que Ilkay Gundogan es quedaria al Barça.
No, it's like that after the match against Valencia.
Després del partit contra el València, tenia la sensació que ens ajudaria i es quedaria. Però en un moment de la setmana les coses han canviat. El conec com a jugador i com a persona, i només puc dir coses bones. És un jugador fantàstic.
But he's a fantastic person.
Un Flick que també ha afirmat que no és la seva feina la inscripció de Dani Olmo, que està satisfet amb la plantilla que té i que Fermín López, que es va reincorporar dimarts als entrenaments, estarà disponible per jugar demà. Sobre Gundogan, per cert, el futbolista ja ha fet oficial el seu retorn al Manchester City, un Gundogan que ha agraït a les xarxes el seu pas pel Barça. Allà el futbolista ha explicat que tenia moltes ganes d'ajudar l'equip aquest any i que marxa en una situació difícil, però que el seu adeu no és tan trist si pot ajudar el club a nivell econòmic. Un Gundogan que acaba dient que l'afició es mereix que el club torni a estar entre els millors del món, un club blaugrana, per cert, que ha anunciat que l'alemany marxa traspassat al City. Tornant al Barça, l'equip s'enfrontarà demà a l'Atlètic Club a les 7 de la tarda i pels bascos també ha parlat el seu entrenador, Ernesto Valverde.
No hemos visto demasiado, es un partido de liga, un partido de competición, todavía no se aprecian mucho los cambios, aunque entiendo que el entrenador quiere meter su propia, pues bueno, su propia idea. Es cierto que hay algunos cambios de jugadores, pues por, sobre todo, bueno, jugadores jóvenes que han entrado ahí en el centro del campo, y entiendo que a lo largo de los partidos, a lo largo de la temporada, se irá viendo un poco más clara un poco la idea del entrenador, pero bueno, cosas que se mantienen.
Mentrestant, també acaba de parlar l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, a la prèvia del primer partit de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, que serà diumenge contra el Valladolid.
No, yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.
Avui, per cert, comença la segona jornada de Lliga amb dos partits, Celta-València a les 7 de la tarda i Sevilla-Vilareal a 2:15.
Catalunya Informació.
Ara en directe ha començat l'activitat al Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1 amb les primeres sessions d'entrenaments lliures a 1:15. De fet, ara mateix s'està a punt d'acabar aquesta primera de les sessions i ara mateix el britànic Lando Norris de McLaren és el més ràpid, seguit del seu company d'equip, Lewis Hamilton, i tercer és el seu company d'equip, ara sí, l'australià Oscar Piastri. També en Fórmula 1, l'equip Alpine promou el provador Jack Doohan a pilot oficial, el jove australià és fill del 5 vegades campió del món de motociclisme Mick Doohan. En ciclisme, per cert, també acaba de començar la setena etapa de la Vuelta, amb un recorregut de 180 km i mig entre Archidona i Còrdoba. Una etapa de mitja muntanya i només un port de segona categoria, amb Ben O'Connor com a líder a 4 minuts i 51 segons sobre Primoz Roglic, segon. I a les dues, segona jornada de la Copa Amèrica de vela amb 4 regates més. Tornant al futbol, aquest vespre juga el trofeu Joan Gamper femení, amb programació especial de Catalunya Ràdio. Avui el Tot Costa anirà de 7 de la tarda a 10 de la nit per seguir en directe la presentació de les campiones d'Europa. La plantilla es presentarà dirigides pel nou tècnic Pere Romeu al capdavant, a partir de les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff i a les 8, Barça-Milan, quarta edició femenina del Gamper. Un partit que no podrà jugar Irene Paredes, ja que el Barça ha informat que la central basca va tornar dels Jocs Olímpics amb una lesió muscular al recte anterior de la cuixa dreta i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa. Tampoc jugaran Rolfo, Catacoll, Parayuelo amb molèsties, Robac, que continua la seva readaptació, ni Bruna Vilamala, que a falta d'oficialitat marxarà cedida al Brighton anglès. Mentre en futbol masculí, l'Espanyol juga demà contra la Real Societat a 2:15 del vespre i aquesta tarda escoltarem Manolo González. I en handbol, avui juguen les semifinals femenines de la Supercopa de Catalunya. A les 6, Sant Joan Despí Granollers i a 2:15 del vespre la Roca Sabadell. També es disputa la segona semifinal masculina a les 8, Molins Granollers.
Bon dia, són 2:15, hora de repassar els principals temes de l'actualitat d'avui divendres 23 d'agost del 2024. Kamala Harris promet ser una presidenta per a tots els americans. La candidata demòcrata ha clausurat la convenció de Chicago amb el discurs d'acceptació i enmig de moltes interrupcions pels aplaudiments. Ha parlat de nova etapa, d'unitat i de futur, sense oblidar les referències als seus orígens familiars. El president del Parlament, Josep Rull, denuncia mentides en l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de Carles Puigdemont abans del debat d'investidura de Salvador Illa. Rull ha mostrat preocupació i perplexitat pel contingut de l'atestat i ha avançat que presentarà una queixa formal al govern. I el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona es reuniran el 4 de setembre en la que serà la primera trobada institucional de Salvador Illa i Jaume Collboni des que els socialistes governen les dues institucions. Avui han fet una reunió de treball en què han fixat els temes que hi tractaran. A banda d'aquests temes, a partir d'ara també us explicarem que Israel, els Estats Units i Egipte reuneixen avui al Caire per buscar un acord sobre la presència o no de l'exèrcit israelià al corredor que separa Egipte de la Franja de Gaza. Aquest és el principal escull en les negociacions per un alto al foc que han quedat ajornades sense data. Hisenda començarà multant les properes setmanes els particulars que venguin sense declarar productes de segona mà a través de plataformes com Vinted, Wallapop o Mil Anuncios. D'aquesta manera es dona compliment a la directiva europea que té per objectiu detectar l'existència d'usuaris que s'han convertit en veritables empreses de l'economia submergida. I en esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Gundogan ja és nou jugador del City.
Club i futbolista així ho han fet oficial, mentre Gundogan ha agraït a les seves xarxes el seu pas pel Barça. D'altra banda, l'entrenador Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que ell tenia la sensació que l'Alemanya es quedaria i ha deixat clar que la inscripció de Dani Olmo no és la seva feina.
I el temps, de cara a aquesta tarda, cauran xàfecs i tempestes localment intenses a les comarques del Pirineu i Prepirineu. Podran anar acompanyades de calamarsa i de ventades fortes. A la resta, sol o cel variable, amb temperatures estiuenques de fins a 37 graus a Ponent. Xafogor a la façana litoral. Vinga, continuem. Kamala Harris ha promès combatre la tirania i traçar un nou camí d'unitat pels Estats Units durant el discurs d'acceptació com a candidata demòcrata a les presidencials del novembre. És la primera dona d'origen indi i afroamericà que aspira a la Casa Blanca.
Prometo ser una presidenta per a tots els americans. Sempre podreu confiar que posaré el país per damunt del partit i de mi mateixa.
Harris ha advertit del risc del retorn del republicà Donald Trump a la Casa Blanca amb la immunitat que li ha atorgat el Tribunal Suprem.
Imagineu-vos Donald Trump sense tanques de contenció i com utilitzaria els poders immensos de la presidència dels Estats Units no per millorar les vostres vides, no per reforçar la nostra seguretat nacional, sinó per servir l'únic client que ha tingut mai, ell mateix.
Superada la convenció de Chicago, la pròxima prova de foc per a Harris i Trump serà el debat cara a cara que faran per televisió el 10 de setembre. Faltaran menys de 2 mesos per a la cita electoral. El president del Parlament, Josep Rull, denuncia mentides en l'informe dels Mossos d'Esquadra sobre la fugida de Carles Puigdemont abans del debat d'investidura de Salvador Illa. Les declaracions les ha fetes a Prada, al Conflent, on participa en la cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu que es fa aquest migdia. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
Arran de l'informe que els Mossos d'Esquadra van enviar al jutge Llarena sobre l'operatiu per detenir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el qual s'acusava el president del Parlament de Catalunya d'impedir-los l'accés el dia abans, Josep Rull ha denunciat mentides inacceptables i defensa la integritat dels treballadors.
I em sembla que entrar en aquestes valoracions que no són acceptables sobre treballadors del Parlament, no estic disposat a permetre-ho i, per tant, formalment traslladaré aquesta queixa i aquesta perplexitat i aquesta preocupació en el govern de Catalunya.
Rull ha afegit que en la petició per entrar a escorcollar el Parlament, la policia catalana va posar com objectiu assegurar-se que no hi havia cap artefacte a l'interior de la cambra i en cap moment la intenció de detenir ningú.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han fet una reunió de treball aquest matí en què han fixat la data per a la seva primera trobada institucional. Serà el 4 de setembre. Sobre la taula hi haurà carpetes com l'habitatge o la seguretat. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Primer contacte avui entre el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona, que ha servit per acordar la primera reunió institucional de treball amb un ordre del dia que passarà per millores en l'accés de l'habitatge, en la seguretat i en la xarxa de transport públic. Tot plegat emmarcat també dins el pla de barris que ha recuperat el nou govern socialista de Salvador Illa. L'alcalde de Barcelona prioritza, entre d'altres, que es mantingui viu el decret aprovat pel govern sortint d'Aragonès per eliminar tots els pisos turístics, la limitació de creuers o impulsar noves eines per lluitar contra la multireincidència incidència per acabar amb la proliferació de furts i que podria venir a través d'una reforma del Codi Penal. De moment, la bona sintonia per treballar entre el president Illa i l'alcalde Collboni ha quedat plasmada en aquesta primera trobada més informal a Palau, que ha durat a prop d'una hora i que ha vingut precedida d'una rebuda més propera que a les habituals. El president Illa ha sortit a peu de Palau fins a mitja plaça Sant Jaume, on arribava també a peu l'alcalde Collboni des de l'Ajuntament, on s'ha produït una encaixada de mans a mig dels somriures i la complicitat.
Obrim plana internacional. Israel, els Estats Units i Egipte es reuneixen avui al Caire per buscar un acord sobre la presència o no de l'exèrcit israelià al corredor que separa Egipte de la Franja de Gaza. Aquest corredor és una zona desmilitaritzada que es va crear amb els acords de Camp David i fins ara era l'única sortida del seu territori que tenien els habitants de Gaza que no estava controlada per Israel, però des del maig està ocupada per soldats israelians. Aquest és el principal escull en les negociacions per un alto al foc que han quedat ajornada sense data fins que no resolgui el futur del corredor. Mentrestant, els bombardejos a Gaza continuen i a les últimes hores han mort 30 palestins. L'exèrcit israelià ha emès una nova ordre d'evacuació a Khan Yunis, fet que ha obligat més de 250.000 persones, 250.000, a desplaçar-se, alguns de forma repetida i sense cap lloc segur anar. A banda dels bombardejos, la situació a Gaza es deteriora cada dia més. Les escombraries s'acumulen en abocadors al costat de les tendes que acullen els refugiats, hi ha escassedat d'aigua i comprar un pot de sabó costa 40 euros. Això ha fet tornar a malalties ja erradicades com la polio. I les autoritats de Tailàndia busquen 9 persones desaparegudes després que l'avió en què viatjaven s'estavellés ahir a la província de Changchoengso, a l'est del país. A l'avió, que feia un trajecte de Bangkok a Trat, a prop de la frontera amb Cambodja, hi viatjaven 4 tailandesos i 5 xinesos, inclosos 2 nens de 12 i 13 anys. Més de 300 militars i voluntaris busquen els desapareguts, tot i que les autoritats han avançat que tenen poques esperances de trobar-los vius. Ja hi ha obert una investigació per identificar les causes de l'accident. Hisenda començarà a multar aviat els particulars que venguin sense declarar productes de segona mà a través de plataformes com Vinted, Wallapop o Milanuncios. No a tothom, sinó a aquells usuaris que en el darrer any hagin fet vendes superiors als 2.000 euros o bé més de 30 operacions. En posa un exemple Josep Alemany, membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, que recorda la importància de guardar les factures.
Si jo venc un equip de música i que n'he fet 3.000 euros, doncs a la meva renta hauré de posar com a guany patrimonial la diferència entre els 3.000 i el valor de cost. qüestió molt discutida, perquè qui guarda els documents de compra de molts elements de consum que tenim a casa i que no hem guardat? Si no guardem la factura, no tindrem el cost i, per tant, haurem de declarar sobre l'import de venda.
D'aquesta manera es dona compliment a la directiva europea que des del mes de gener obliga a verificar, actualitzar i comunicar a Hisenda algunes dades dels usuaris. La campanya de la renda va finalitzar el juny. Per això els experts alerten que les primeres sancions podrien arribar en les properes setmanes. En la majoria dels casos, les multes seran del 50% del que s'hauria d'haver tributat i es rebrà una notificació prèvia.
Si vostè hi està d'acord, et redueixen un 30% d'aquests 50 i si pagues et redueixen un altre 40%. Te'n vas a parar a un 20%.
En els darrers anys, la venda per internet entre particulars ha crescut a Espanya un 90%, segons dades del proveïdor MangoPay. Amb tot, la plataforma Wallapop assegura que menys d'un 1% dels seus usuaris es veuran afectats per aquesta nova normativa. I arrenca una nova temporada de caça a les comarques de Ponent amb l'inici de la mitja veda que permet la captura de guatlles, tudons o garses. El col·lectiu alerta que es van perdent caçadors per falta de relleu, justament quan cada vegada se'ls reclama més per combatre danys de la fauna salvatge com conills i senglars. Lleida, Estela Bussoms.
Fins al 10 de setembre es poden caçar sobretot aus migratòries amb la guatlla com l'espècie cinegètica més apreciada. A partir de l'1 de setembre també començarà la veda general i tot i que és una època en què encara fa calor, els caçadors ja es preparen perquè saben que tindran feina. Antoni Villarrubla és el president de la Federació de Caça de Lleida.
Tot i que fa calor i que pels gossos poden ser la millor època per començar a caçar la caça major, pues, tindrem que començar ben aviat al matí amb la fresca i caçar unes ovetes per mitigar els danys que està provocant la fauna, sobretot en els blats de moro en aquesta època.
Tot això en un context en què la caça cada vegada té menys adeptes i d'edat més avançada. A les comarques de Lleida, en 10 anys, s'ha passat d'uns 12.000 federats a poc més de 6.000.
O deixen de caçar perquè les condicions físiques ja no hi permeten, o ja et les passen i costa de que pugin de joves, és el problema, que costa de que pugin de joves, la gent es va fent gran i per un motiu o altre té que anar deixant l'activitat i és un problema que ens preocupa molt.
De moment esperen poder gaudir d'una mitja veda amb més exemplars que l'any passat, quan van caure molt a causa de la sequera.
Els veïns del Parc Joan Miró de Barcelona, afectats per les obres de perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat, exigeixen mesures per minimitzar-ne l'impacte. De moment, la pressió veïnal ha aconseguit reduir el nombre d'arbres afectats de 178 a 94. La majoria, però, s'ha entelat aquesta setmana i això ha tornat a encendre els ànims dels veïns. Barcelona, Sara Canyete.
El Parc Joan Miró és una de les poques zones verdes que hi ha en aquesta zona de la ciutat i, segons expliquen els veïns, ja és una de les zones més contaminades. Diuen que així ho avalen les dades que recull l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Per això qualifiquen de barbaritat que, en aquest context, l'únic argument de l'administració per haver escollit aquesta zona per les obres de perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat sigui que és la que té menor impacte econòmic i no tingui en compte l'impacte ambiental. Xavier Riu és el portaveu de la plataforma Salvem el Parc Joan Miró.
Perquè estem rodejats d'autopistes. Entença, Aragó, Tarragona, Gran Via tenen més cotxes que la majoria d'autopistes d'Espanya. I en aquest entorn, prendre's el luxe de convertir en un desert el que era una arbreda de 40 anys és imperdonable.
Els veïns també han demanat empara tant al síndic de Greuges de Barcelona com a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, unes resolucions que s'han conegut els darrers dies i on donen la raó als veïns en el fet que no es van estudiar prou bé les alternatives que ells proposaven i posen el focus en demanar a les administracions que minimitzin l'impacte d'aquestes obres que tenen una durada prevista de 3 anys.
Hi haurà una valla de 8 metres d'alçada. Quedarà horrorós, però com a mínim quedarà més tancat tot el moviment de terres i tot el soroll que es pugui fer. Hauran de venir uns 150 camions al dia per treure les terres que la tuneladora haurà abocat. Decidir si venen per diputació, com han dit, davant de l'institut i davant de l'escola, o venen per un altre lloc, és importantíssim.
També es proposa la creació d'una comissió de servei de les obres que d'entrada s'hauria acceptat per part de la Generalitat i que els veïns volen que es reuneixi ja a principis de setembre. De moment mantindran les protestes cada dia a les 9 del matí aquí al Parc Joan Miró.
Parlàvem ara de l'impacte de les obres que tenen al Parc de l'Escorxador. Ara en parlem d'unes altres, i és que es van acabant les obres al metro de Barcelona que durant tot l'estiu han tallat 4 línies. Avui la línia 4, la groga, ha recuperat el servei entre les estacions de Selva de Mar i La Pau. i a partir de dilluns que ve es normalitza tota la línia 2, la Lila, fins a Paral·lel i el tram final de la línia 10 Nord a Badalona. Durant gairebé un mes, la Generalitat ha millorat l'accessibilitat a l'estació de la Pau i també la infraestructura d'aquest tram de la línia 4. És el tall que s'ha acabat més aviat per tenir la línia en servei coincidint amb l'inici de l'activitat de la Copa Amèrica. Dilluns que ve també ja funcionarà tota la línia 2. Tornarà al servei entre Sagrada Família i Paral·lel, interromput des de Sant Joan per canvis a la via per eliminar les vibracions. I a la línia 10 Nord, a Badalona, els metros tornaran a arribar a Gorg. Només quedarà en obres la línia 5, la Blava. El tall entre Cornellà Centre i Collblanc encara durarà fins l'1 de setembre. D'altra banda, demà dissabte, el funicular de Vallvidrera reprèn el servei, un cop acabades les feines de manteniment que s'hi fan cada any. Ha estat tancat gairebé 3 setmanes. Després d'aquesta notícia de mobilitat, obrim ara àrea de serveis per saber la previsió del temps amb Gori Massip.
Després d'un matí tranquil, la tarda serà una mica més moguda meteorològicament parlant, amb aquestes nuvolades que esperem que creixin a la zona del Pirineu, Prepirineu, i puguin descarregar alguns xàfecs, alguns ruixats localment forts i que poden anar acompanyats de tempesta, de pedra i de fortes ventades. Per tant, precaució si s'han de moure per aquesta zona del nord del país. A la resta, sol, algunes nuvolades que també creixeran en altres massissos muntanyosos de l'interior del país, per exemple, cap a les muntanyes de Prades no descartaríem algun ruixat, i amb aquesta calor, que avui tornarà a ser de ple estiu, per tant, molts valors que poden superar aquests 34-35 graus cap a l'interior i arribar fins als 37-38 cap a Ponent, interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat amb aquesta sensació que un dia més es mantindrà a la costa, ben xafogosa.
Pedro Sánchez es reuneix amb el president de les Canàries per abordar la crisi migratòria. El govern canari alerta que estan col·lapsats pel repunt d'arribades de menors d'edat i reclamen a Sánchez que desencalli la llei d'estrangeria pel repartiment de migrants que Junts i el PP van vetar al Congrés. Madrid, Paula Brujats.
Les Canàries tenen 2.000 places d'acollida, però ara mateix acullen més de 6.000 menors migrants. El col·lapse és total, segons el seu president, Fernando Clavijo, que avui demanarà a Pedro Sánchez més recursos, però sobretot que agilitzi els canvis legals per obligar la resta de comunitats a acollir part d'aquests menors. Sánchez va marxar de vacances amb aquest tema encallat i el curs polític començarà igual. El PP, Junts i Vox van tombar al Congrés la reforma legal per obligar les comunitats a participar del repartiment i ara el govern espanyol estudia com superar el veto perquè necessita el suport com a mínim de Junts o del PP per aprovar-ho. La situació a les Canàries és la més crítica, però també ho és a Ceuta, que demana més recursos. En tot aquest any han arribat a l'estat espanyol 31.000 migrants i això és un 66% més que l'any passat.
Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili aconsegueixen produir sucs de préssec i raïm més saludables reaprofitant uns residus del vi. La recerca, que s'ha fet en col·laboració amb l'IRTA de Lleida, obre la porta a noves línies de negoci per al sector agroalimentari, tot plegat en un context com l'actual d'expansió de l'economia circular. Tarragona, Jordi Barranca.
Han descobert que utilitzant les mares del vi, un subproducte derivat del procés de vinificació, es poden fer sucs de préssec i raïm amb millors propietats i que durin més. Per esbrinar-ho, van incorporar aquest residu en concentracions entre l'1,5 i el 2%. Miquel Molero és investigador del grup de recerca nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
Aumenta un 75% de la capacitat antioxidant del suc, d'acord? I això redunda en que és un aliment amb unes propietats antioxidants molt més elevades que l'aliment base, diguem. L'envelliment es basa en l'oxidació i cada vegada hi ha més tendència d'incorporar compostos antioxidants en els aliments. A més, aquests compostos antioxidants són d'origen natural.
Es podria utilitzar amb altres productes, això sí, canviant els paràmetres perquè no alterin propietats com el gust i l'olor. Al mateix temps, la recerca també genera oportunitats pel sector agroalimentari.
El paraigües comú és l'economia circular, el compost natural, és a dir, la substància derivada d'una font natural i el reaprofitament d'aquest subproducte per crear de forma paral·lela a l'obtenció d'aquest efecte beneficiós doncs una activitat econòmica que pugui enriquir la xarxa econòmica del territori.
La investigació s'ha fet en col·laboració amb científics del Centre de l'IRTA Lleida, el Fruit Center, i s'ha publicat a la revista Foods.
On farà 6 actes en 15 dies.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
D'aquí 11 minuts seran les dues del migdia. La música popular i tradicional catalana ressonarà des d'aquesta nit al poble de la Granadella, a les Garrigues, en un dels festivals clàssics de l'estiu a Ponent, que ja arriba a la 31a edició. Un programa d'havaneres, sardanes, dansa i folk que culminarà diumenge amb el plat fort del festival, l'actuació de Pep Gimeno, Botifarra. Lleida, Estela Bussoms.
El músic de Xàtiva, referent de la recuperació de les cançons tradicionals del País Valencià, serà al Festival de la Granadella diumenge al vespre en un concert en què no faltaran els èxits del seu repertori i també temes del seu darrer treball, Ja ve l'aire, un recull de peces que parlen del treball en clau femenina. Pep Gimeno, Botifarra, en declaracions a Catalunya Informació.
Un disco dedicat a les dones, a la dona treballadora, no? Perquè abans pues, les dones cantaven moltíssim. Jo sempre ho dic que gràcies a les dones estic damunt de l'escenari. I elles, el tema de cançons, de feina, oracions, cançons de joc, tot, les dones han sigut les que han conservat tot això i este disco pues, està dedicat a elles.
Són 31 edicions d'un festival que duplica la població de la Granadella, un poble de 750 habitants i que vol assegurar-se la continuïtat fent arrelar la música i el ball tradicional entre els infants, per a qui han preparat un taller específic dissabte a la tarda amb l'orquestrina Trama. Ho destaca l'alcaldessa Helena Llaurador.
Super esperat, vull dir, la gent es guarda les vacances per vindre precisament aquesta setmana. Hi ha molta continuïtat, de que la gent bueno, l'espera molt i, com us dic ara, impliquem des de feia 3 o 4 anys molt a la canalla perquè es vagi fent ja amb el festival.
El festival arrenca aquest vespre amb les havaneres del grup Boira i la nit de demà dissabte l'animarà la banda de folk rock Every Night. Diumenge el programa també inclou sardanes amb la Copla Juvenívola de Gramunt i l'actuació de les Bart Arrels de Lleida, tot plegat combinat amb curses populars, el concurs de bitlles, la trobada de puntaires i una fira de productes artesanals.
Salou, el Tarragonès, licita la museïtzació de l'antiga ciutat de Calípolis, un indret únic a la costa catalana on hi van conviure ibers, cartaginesos i grecs. L'Ajuntament fa una aposta clara per promocionar el seu patrimoni històric i anar més enllà de l'oferta tradicional de sol i platja. Tarragona, Ricard Boigues.
Els arqueòlegs ja no tenen dubtes que el jaciment de la Sella és Calípolis, una ciutat multiètnica entre l'antiga Tarraconquesa i el Cap de Salou. Era un port natural. La seva activitat principal va ser el comerç amb les colònies gregues de Marsella, Sicília, al sud d'Itàlia i, sobretot, Ebussus, l'antiga illa d'Eivissa, que estava connectada amb Àfrica. Durant els pròxims mesos enllestiran l'excavació del jaciment als terrenys propietat del port de Tarragona. L'àrea que és titularitat de l'Ajuntament de Salou i està excavada. El codirector de la intervenció, Jordi Diloli, de la Universitat Rovira i Virgili, diu que cada vegada tenen més clar que era una ciutat grega.
L'urbanisme, sobretot, la regularitat, els carrers, les cases, el tamany d'aquestes cases, tot això ens porta a un món mediterrani, que a més ho tenim molt ben documentat en altres punts. Bueno, hem tingut alguna discussió a l'equip, no? Púnics o cartaginesos o grecs? Últimament la tendència és anem cap al món grec perquè té molta pinta de grec. Això, a més, Calípolis, en grec, és la ciutat bonica.
L'Ajuntament de Salou museïtzarà l'àrea que ja està excavada per obrir-la als visitants. Fins ara només es feia de forma puntual. Ha tret a licitació les obres que inclouen la cartelleria, l'adequació del terreny i la finalització d'un pavelló de serveis per atendre els visitants. Diloli destaca el potencial del jaciment de 16.000 metres quadrats quan estigui totalment excavat i museïtzat.
Si som capaços, una vegada excavat, de museïtzar-ho bé i de treure'n tot aquell profit que el jaciment se mereix, doncs això és un lloc de visita assegurada, és molt xulo.
Els treballs de museïtzació d'aquesta part que ja està excavada tenen un pressupost de 200.000 euros i un període d'execució de 4 mesos.
I ara anem al cinema, us parlem de les novetats d'aquest cap de setmana.
Slater King, let's get to the question that everybody is dying for you to answer. Where have you been?
I guess I just needed to disappear for a little while.
L'actriu Zoe Kravitz s'estrena com a directora amb el thriller psicològic Parpadea dos veces. amb Channing Tatum i Naomi Aki al capdavant del repartiment. Un milionari convida una cambrera a unes vacances de somni a la seva illa privada. El que comença com un paradís amb una colla d'amics, nits de festa i matins a la platja, es converteix en un confinament amb desconeguts en una mansió plena de perills. I del suspens al terror i al gore amb Maxine, tercer lliurament de la saga X. La protagonista, Maxine, és una supervivent dels crims sagnants narrats a les dues pel·lícules anteriors, X i Pearl, que encara somia a ser una famosa actriu al cinema de terror de Hollywood dels anys 80.
You know, we expected you last week and we didn't hear from you, so...
You hired someone else.
I had to. But if you like, we do...
El director madrileny Fernando Trueba estrena Isla Perdida, que es va presentar el juliol a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És una història d'amor amb suspens protagonitzada per la catalana Aida Folk i el nord-americà Matt Dillon en el paper de l'Àlex i el Max, que es coneixen com a cambrera i gerent d'un restaurant en una illa mediterrània. La relació però topa amb el passat fosc i misteriós del Max. També passa en una illa, però en to de comèdia, Odio el verano, amb tres famílies que han llogat una casa a les Canàries i per una errada de l'agència hauran de compartir les vacances. Amb noms com Julián López, Kira Miró o Jordi Sánchez, el repartiment és una mostra d'humor estival espanyol de la factoria Mediaset.
L'entrée du personnel se fait par l'office.
I John Malkovich i Fanny Ardant donen vida a la glamurosa parella protagonista de la comèdia El Mayordomo Inglés. Ell és un home de negocis britànic vidu que per un malentès entra a treballar com a majordom en un palauet francès. Ella és la mestressa en hores baixes del castell que lloga habitacions per pagar les despeses. El director i escriptor Gilles Le Gardinier ha adaptat al cinema el seu best-seller Días de Perros.
Els esports.
Fins a les dues amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Hansi Flick ha afirmat en roda de premsa que ell tenia la sensació que Ilkay Gundogan es quedaria al Barça.
No, it's like that. After the match against Valencia...
Després del partit contra el València, tenia la sensació que ens ajudaria i es quedaria. Però en un moment de la setmana les coses han canviat. El conec com a jugador i com a persona, i només puc dir coses bones. És un jugador fantàstic.
But he's a fantastic person.
Un Flick que també ha afirmat que no és la seva feina la inscripció de Dani Olmo, que està satisfet amb la plantilla que té i que Fermín López, que es va reincorporar dimarts als entrenaments, estarà disponible per jugar demà. Sobre Gundogan, el futbolista ja ha fet oficial el seu retorn al Manchester City, un Gundogan que agraït a les xarxes el seu pas pel Barça i on han explicat que tenia moltes ganes d'ajudar l'equip aquest any i que marxa en una situació difícil. El club blaugrana, per cert, ha anunciat que l'alemany marxa traspassat al City. Tornant al Barça, l'equip s'enfrontarà a l'Atlètic Club demà dissabte a les 7 de la tarda i pels bascos ha parlat el seu entrenador, Ernesto Valverde, i ho ha fet sobre Nico Williams.
No creo. Yo le veo muy bien, entrenando con total garantía y no veo yo ningún problema en ese... En ese sentido, realmente sí, es posible que haya habido ruido en todo este tiempo, que lo ha habido, pero es ruido nada más. Hay que separar un poco lo que es importante de lo que es accesorio. No dice nada de nosotros, sino que bueno, es el ruido que acompaña al fútbol.
Mentrestant, també ha parlat l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a la prèvia del primer partit de Kylian Mbappé al Bernabéu, que serà diumenge contra el Valladolid.
No, yo creo que va a ser un día muy bonito para Mbappé volver por primera vez jugar en el Bernabéu con la camiseta de Real Madrid. La afición tiene mucha ilusión con él. Por cierto, él va a jugar por la calidad que tiene, un gran partido. La afición va a disfrutar.
Qui no jugarà serà Jude Bellingham, lesionat a l'entrenament d'avui. Avui, per cert, també comença la jornada de segona, la segona jornada de Lliga, volíem dir, amb dos partits, Celta-València a les 7 i Sevilla-Villarreal a 2:15.
Catalunya Informació.
En ciclisme acaba de començar la setena etapa de la Vuelta, una etapa de la Vuelta amb un recorregut de 180 quilòmetres entre Archidona i Còrdoba. En aquests moments, una etapa, per cert, perdó, de mitja muntanya amb un port només de segona categoria. En aquests moments podem explicar que hi ha diversos corredors escapats, encara, però, a les instàncies principals de l'etapa. Ben O'Connor, això sí, és el líder amb una diferència de 4 minuts i 51 segons sobre Roglic, que és segon. I a les dues tenim la jornada de la Copa Amèrica de Vela, la segona jornada amb 4 regates més. I tot just fa uns minuts han acabat els primers entrenaments lliures al Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Una sessió passada per aigua on el més ràpid ha estat Lando Norris, seguit per Max Verstappen. A les 4 de la tarda, segona sessió també en Fórmula 1, l'equip Alpine promou el provador Jack Doohan a pivot oficial a partir de la temporada 2025. El jove australià és fill del 5 vegades campió del món en motociclisme, Mick Doohan. Tornant al futbol, aquest vespre juga el trofeu Joan Gamper femení en programació especial de Catalunya Ràdio. Avui el Tot Cost anirà de 7 de la tarda a 10 de la nit per seguir en directe la presentació de les vigents campiones d'Europa. La plantilla es presentarà, encapçalades amb el nou tècnic Pere Romeu, a partir de les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff i a les 8 Barça-Milan, quarta edició femenina del Gamper. Un partit que no podrà jugar Irene Paredes. El Barça ha informat que la central basca va tornar dels Jocs Olímpics amb una lesió muscular al recte anterior de la cuixa dreta i estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa. Tampoc jugaran rol Catacoll i Parelluelo amb molèsties Roebuck, que continua amb la seva readaptació, ni Bruna Vilamala, que falta d'oficialitat, marxarà cedida al Brighton anglès. I també en futbol masculí, l'Espanyol, que juga demà contra la Reial Societat a 2:15 del vespre, avui farà la prèvia amb el tècnic Manolo González. I en handbol, avui juguen les semifinals de la Supercopa de Catalunya. En la competició femenina, a les 6, Sant Joan d'Espí-Granollers, i a 2:15 del vespre, a la Roca Sabadell, i a la masculina, segona semifinal, a les 8, Molins-Granollers.